Doncs apa, que comencem avui amb Dia Internacional de contra la corrupció. Tremola, eh? Ara que estan batallant de si la corrupció la volen modificar a les lleis, de que no sigui tan delicte o que no ho sigui a partir de certa quantitat, doncs avui és el Dia Internacional contra la corrupció. També és el Dia Mundial de la Informàtica, avui. Va, que sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Són les 12:20 minuts, divendres avui, 9 de desembre del 2022. Veus tant que semblava que si la setmana dels aqueductes, dels ponts, de les històries... Ja estem a divendres. Els que heu hagut de treballar, igual que nosaltres, tots els laborables, o sigui, dilluns, dimecres i divendres, de veritat que no, que s'ho replantegin aquestes històries, perquè no. O sigui, això de dilluns vinc a treballar, dimarts no, dimecres hi torno, dijous no, i avui hi torno, i ara ja estem al cap de setmana. És una setmana estranyíssima, estranyíssima de veritat, eh? Però vaja, ho tenim muntat així. L'any vinent es mou tot un dia. Això vol dir que el dia 6 i el 8 cauran en dimecres i divendres. Imagina't tu que estem mirant ja la setmana de l'any vinent, eh? La setmana aquesta de les festes de desembre, però del 2023. Va, hores d'ara, amb 11 graus estem a la ciutat de Lleida, pràcticament. La mínima no ha baixat més de 8 graus positius, eh? Per tant, tampoc està fent tan fred. Ara, això sí, que els dies, almenys et parlo de la ciutat de Lleida, són grisos i amb boira i grisos i d'aspectes i d'hivern, això no ens ho trau ningú. Ara estarà amb nosaltres tot seguit l'Armando Álvarez. Amb ell parlarem d'aquesta previsió meteorològica. També farem una repassada a la darrera hora informativa, parlarem de música en directe i escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Parlarem de cinema amb la Laura González, el divendres de cine. A partir de la una parlarem de pessebres avui amb el president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, el Jordi Curcó. Parlarem de que ja han començat el cicle de Nadal d'aquest 2022 i també d'aquesta història de no posar aquest any el pessebre al Parlament de Catalunya. Ja m'explicaràs. En fi, amb el Jordi en parlarem d'això. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, ja parlem de totes les activitats de cara al cap de setmana i la setmana vinent. Però ara sí, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Mira, a falta de pluja tenim la boira humida.
Sí, claro, és que la pluja també afavoreix la boira.
Sí.
Ahir, per exemple, diumenge, la màxima humitat...
No, Armando, no. Ahir érem dijous.
Ai, sí, veritat.
Clar, és el problema d'aquestes setmanes.
El problema d'aquesta setmana és terrible.
Sí, no, ahir dijous.
Encara que per mi siguin iguals, però clar, t'acaba influint l'ambient. Sí, ahir dijous la humitat màxima era, quan va haver boira o núvol baix, 100%. I la mínima, 97%.
Buah.
24 hores entre el 97 i el 100%. És a dir, que la variació de la humitat és nula, pràcticament sí. No varia, estem en un ambient molt humit perquè a més plou, la pluja afavorirà la formació de boira, en quant hi ha estabilitat no hi ha vent. Ara mateix la boira ocupa gairebé la meitat sud de Lleida, però no ben bé. Hi ha una zona de Lleida, curiosament, que té les temperatures més altes,
ah.
I és el sud-est de les Garrigues, en 14 graus, perquè no té boira.
Clar, clar.
I la resta, on no n'hi ha boira del centre i sud de Lleida, doncs hi ha núvols, clarianes, les temperatures sota zero se troben a més de 2.000 metres, un sota zero, dos sota zero, hi ha temperatures de 9, 10 graus a Sora, al Pont de Suert, 11 graus a la Seu, no són gaire baixes, la mínima a Lleida queda a 8, i les pluies d'ahir, pues entre un màxim puntual de 37 litres a Capdella, a la Vall Fosca, va ploure una mica més, i a la zona del Pallars Jussà, nord de la Noguera, l'Alta Ribagorça, entre 10 i 30 litres, i la meitat sud de Lleida, pues entre 5 i 10, 11 litres, 11 com a màxim. A Lleida 7 litres, bueno, es pluja de nafent, d'aquesta que ja sí. Comença a penetrar en el terra, sembla que estem a prop d'arribar a la mitjana del mes de desembre, que és 22, portem 19 litres, i n'hi ha previsions de més pluies.
Bueno.
Però ara tenim per davant cada dia diferent a l'anterior, o gairebé diferent, con lo qual no entrem en esta monotonia típica del mes de desembre, que és dies com ahir i com avui.
Sí.
És a dir, tapats, en boira alta, boira baixa... No, entren en canvis. Avui s'espera que a final del dia aquesta boira podria reduir-se, escampar-se en algun moment, però al vespre nit tornarien a augmentar els núvols i tornaria la pluja feble, intermitent, dispersa, no sé, 6, 7, 8 de la tarda fins a les 12, no a tot arreu, cal el mateix, en algun, sembla que com més al sud de Lleida menys pluja, tornaria a fer-hi humitat a terra, però demà canvien les tornes. Demà, la matinada, en primera hora del matí, pot estar ennugolada i emboirada, però entraria el vent de mestral, i demà tendrien al centre del dia, a primeres hores de la tarda, un dia assolellat, però ventós, i una sensació de fred degut al vent.
Clar, clar, clar.
Que és el problema. No serà tampoc massa vent, però 30-40 km per hora és prou suficient.
No, i a més ja vam dir que a temperatura baixa, aquestes ratxes de vent de 20-30 per hora, baixa bastant la sensació tèrmica.
Sí, clar, l'augmenta moltíssim. I després passarien al mínim, el cap de setmana, sobretot diumenge i dilluns, dos dies molt freds. El molt fred és perquè baixen molt les temperatures màximes. És a dir, no arribarien a 11, com estan ara, 12, 13, sinó es quedarien sempre per sota de 10, 6, 7, 8. Sí que la nit... és un dia que combinaria núvols, fred i precipitacions dèbils, poc importants, però que la nit de dissabte o diumenge se podia desplomar la cota de neu. La cota de neu se desploma gairebé fins a 200-300 metres, però com cauria molt poc, pues a la meitat sud de Lleida, si es veu algun floc, seria anecdòtic, però al Prepirineu i al Pirineu podria caure neu, no massa, sempre poca quantitat, no faria, no sé, a les carreteres, no sé, potser al port de la Pontaigua, molt amunt, però sí que se desploma molt la cota de neu entre el final de dissabte i diumenge. Un dia fred, diumenge, dilluns continuaria fred, i a partir de dimarts n'hi hauria una remuntada de les temperatures.
Estarem
influenciats per les borrasques atlàntiques. Vull dir que n'hi ha variació al llarg del dia, en contra de lo normal, que és aquesta monotonia típica del mes de desembre, que és un dia de boira, i altre dia també, i altre dia també, almenys a la meitat sud de Lleida.
De totes maneres, Armando, sí.
El Pirineu acumula ja força neu, potser no tenen el millor temps per gaudir de la neu, però es van acumulant gruixos i, bueno, la temporada, almenys d'aquest desembre i gener, està més que garantida.
Molt bé, doncs això és important també, perquè a part d'esquiar, després són reserves hídriques, tota la neu que s'acumula a hores d'ara a la muntanya. Escolta, parlem dimarts, a veure com hem sobreviscut del cap de setmana.
A veure si a partir de dimarts comença una remuntada de temperatures. Però ara hem de passar un cap de setmana i un dilluns fred.
Res, doncs abrigar-se. No, Armando...
Però un fred normal per l'època, tampoc res de l'altre món.
Cuida't, que demà és cap de setmana.
Molt bé.
Una abraçada.
Gràcies i bona setmana a tothom. Adéu.
Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
No, sí, el que li ha passat a l'Armando a mi m'ha passat quasi bé cada dia aquesta setmana, que és que al final no saps el dia que vius, perquè com que ahir va ser festa, demà torna a ser festa, a casa els instituts tancats avui, és que no saps, és que, això de dir ahir diumenge, a mi em va passar dimecres també ja, és que ahir diumenge no, que ahir érem dimarts, és veritat, doncs imagina't, és que, no, de veritat, que no pot ser, i que a mi ja em sembla molt bé que hi hagi aquests dos dies de festa, fiquem-los junts i posem-los a dilluns i dimarts, i tots contents, i no cal, els que no podem fer ponts i aquestes històries, doncs podem gaudir d'un cap de setmana llarg. En fi, dit això, i reprenent aquesta... aquest tema meteorològic, doncs que sàpiguis que les estacions d'esquí estan encarant aquest pont de la Puríssima amb optimisme. La meteorologia canviant fa que els turistes s'esperin al darrer moment per reservar classes d'esquí, per exemple, però que estan relativament contents per l'afluència de les persones que estan, doncs, pujant a les estacions hivernals. Repeteixo que tota la neu que caigui ara, a part d'afavorir els esports d'esquí, a part, i això en podem discutir si cal o no cal, són reserves d'aigua. Aquestes són reserves d'aigua, és com una bateria d'aigua. De moment tenim allí l'aigua blanca a sobre de la muntanya i després, quan pugin les temperatures de cara, doncs, ja a la primavera, es va desglaçant, es van filtrant per les muntanyes i a través dels rius fan cap, doncs, cap als embassaments. Per tant, és una bateria d'aigua. Que nevi tant com pugui, si us plau, que ho necessitem. Altra cosa també és que plogui a la resta del territori, perquè també la terra requereix aquesta caiguda d'aigua, però sobretot les reserves, que sí que les necessitem. Per cert, que el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran acorden restringir la pernoctació al Pla de Beret. En període de vacances s'han arribat a reunir en aquest punt més de 300 vehicles. Ara ho controlaran. I recordes que t'explicava ja fa temps, concretament el 22 de setembre, que va haver un accident on una conductora va envair el carril contrari, es va endur per davant dos motos i va causar la mort a tres persones. Tres persones de Lleida, dos de Lleida, perdó, i una de Logroño. Doncs bé, ara la conductora d'aquest turisme ha negat davant dels Mossos d'Esquadra que estigués prenent cafè al volant quan es va produir l'accident. S'ha de recordar que la policia catalana ha conclòs que la investigada, com a presumpta autora d'aquests tres delictes d'homicidi per imprudència greu, es va distreure prenent un cafè mentre conduïa, segons consta l'informe i l'atestat que ha remès al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida. En la declaració que va fer davant els Mossos, setmanes després del sinistre, la dona va assegurar que va parar a repostar a la benzinera, però no recordava haver adquirit un cafè. A més, va declarar que no va menjar ni va beure dins del cotxe mentre conduïa. Tanmateix, els investigadors fan constar l'informe que han remès al jutjat que s'observa per l'enregistrament com la conductora compra un cafè dipositat en un vas amb tapa. Aquest cafè és portat en tot moment per la conductora a la mà sense que aquesta en faci cap ingesta a l'hora que es veu entrant al vehicle i deixant-lo al portagots. Això és just a la benzinera 2 quilòmetres abans de l'accident. Té delicte, eh? Té delicte que ens hagin avisat per activa i per passiva que quan es condueix no s'ha de fer res més. Conduir. Bàsicament, és que ni canviar d'emissora de ràdio. Ja no et dic agafar un telèfon mòbil, que és que tots som superdotats quan conduïm. Almenys ens ho pensem. Té delicte que presumptament compris un cafè, un got de cafè, te'l posis al vehicle, l'haiguis de destapar perquè venia amb tapa, conduint. Recordem que aquesta conductora, segons l'atestat, va marxar cap a la seva dreta, es va sortir de la via a la seva dreta, va rectificar amb un cop de volant i va ser llavors quan se'n va anar al carril contrari. I de front va impactar a dos motos d'un grup de tres que anaven perfectament, que ja ha quedat clar això. I en va matar tres persones per agafar un cafè conduint. Per agafar un cafè conduint. Jo ho sento, les lleis estan com estan. Però, o sigui, no em val ara, és que, ui, és que em vaig despistar, és que ha sigut un accident. Això no és un accident. Això no és un accident. Ho sento, no ho és. És una imprudència greu, molt greu, que a més estem avisats. Quan condueixes, has d'estar pel que has d'estar. Conduir. Hi ha tres persones que ja no celebraran el Nadal. I això és molt tòpic, això que et dic. Però és que és així. Per agafar un cafè. A veure com acaba tot plegat. A veure com acaba. Mira, acabo amb la notícia econòmica. Una altra. Els aliments s'han encarit un 17% a Lleida en els darrers 12 mesos i les begudes un 10,7%. Poca broma, en un any. Un 17% els aliments, el que mengem, que ho necessitem. Ara el govern central està buscant fórmules per mirar de frenar l'escalada, vol intentar que els preus estiguin limitats i tal, però sabeu què no ha pensat el govern central? A baixar l'IVA. Això no. Això, res de res.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Va, que arriba una mica de dosis de Stones, que ho necessitem, que de veritat, que a vegades et poses a mirar l'actualitat i és que no pot ser. Això vol dir que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de otras historias que lo necesitamos, ¿eh? De música, va, explícame. ¿Dónde puedo ir a escuchar música y vivirla en vivo? ¿Qué es lo que me gusta?
Sí. Muy valientes son todos programando.
Sí, sí.
en una semana tan extraña como esta.
Sí.
Pero bueno, aquí han seguido con fieles a su programación las diferentes salas. Y empezamos con el Antares, porque esta misma noche tenemos a Bru, que es una banda nacida en las noches musicales de esta misma sala con la cantante Berta Saura, componiendo letras que destacan por su frescura y el uso de metáforas en varios idiomas, catalán, castellano, inglés. Es una estudiante de cine y se ha juntado con otros músicos y mira, y ahora pues presentan su proyecto musical que se llama Bru, bueno, con el Pepe González, que estaba, era el bajista de los Chronicles, que fueron finalistas del Pepe Marín. Y bueno, y con Julia Alessandri a la guitarra, o sea, tres, un trío.
Muy bien, perfecto.
Bueno, ya sabes, siempre decimos de que en Antares todo el mundo sabe que es taquilla inversa.
Sí, correcto. ¿Vale? Sí, això ja sabeu què és, que, bueno, tu al no sé si és al entrar o al salir.
Al salir, hombre, claro. No es al entrar, no puedes, es para que juzgues.
Correcto.
Y según valores lo que te ha gustado, si te ha gustado mucho, pues das más, si te ha gustado menos, pues das menos.
Molt bé, doncs això, mira, dos coses importants que ha dit l'Andrés. Una, que encara hi ha gent valenta que programa música en viu. Perquè ho segueixin fent, els hem de fer costat. I ho podem fer anant als concerts. És que és l'única manera. Ni likes a les xarxes socials, ni històries. Anant al concert, omplint les sales, que tampoc són tan grans, eh? Per tant, es tracta d'això. I l'Antares, en aquest cas, doncs, treballa així. De moment, que tu al sortir pots donar el que vulguis. Pots no donar res, eh? Ningú dirà res. Però, home, escolta, valora el que has vist y fes la teva aportació.
Y que, por cierto, el sábado pasado fui a un concierto, a la Boite, por fin, fui a ver a Sete Mal, que es una gran banda, una estupenda banda que ha surgido de dos bandas, de Bebes Sin Set y Las Flores del Mal, y éramos 12.
Vaya.
E hicieron un conciertazo.
Es que es lo que pasa, que después la gente se lo pierde, lo explicas tú, y la gente dice, oye, si lo hubiera sabido. No, sabido ya lo sabías, que por eso te lo explicamos aquí en el Melo Malo cada viernes. El problema claro. es la pereza a veces de, uy, ahora tengo que ir allá. Que sí, hombre, que chequemos del sofá y anem a veure música en vivo.
Enricar, hacía frío y llovía, por eso.
Ya lo sé, pero después dentro de la sala no.
No, que va, que en la sala estábamos muy a gusto.
Pues ya está.
Y la banda se lo pasó, pero de muerte, que me dijeron, se lo pasaron la mar de bien, porque ellos actúan igual con 12 que éramos como con 12.000.
Sí, o sea, pero otra cosa es. Con 100 o 200 personas en la sala que con 12, pero bueno, sí.
Pero ya se sabe lo que ocurre en esta ciudad, que se programan muchas cosas y el problema es de la respuesta del público. Por eso hay muchas bandas que solo están pensando de venir.
Ya.
De propuestas nuevas. Bueno,
venga,
seguimos
va.
Con el Antares. Venga, la cita del sábado noche queda reservada para Fratelli La Strada con su espectáculo musical El Bosco, de pop filosófico existencial. Esto puede estar interesante, ¿eh?
A ver.
Es una cosita interesante. Y luego, finalmente, hay un músico argentino que se llama Nacho Simón, que se pasea con el nombre artístico de Simonet, que está haciendo su primera gira por Europa y también se detiene aquí en Lleida el domingo en Antares a las 8 con un concierto donde va a presentar pues sus canciones como Te vi en un recuerdo, que es para mostrar sus cintes de soul, pop y rhythm and blues, que utiliza el amor como un idioma universal para eso.
Muy bien.
Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos pues en el Café del Teatre, esta noche tenemos Salsa Ska a partir de las 10 por 10 euros, que es un octeto que de ritmo jamaicano y salsa caribeña. Y mañana también aquí en el café, los Indians, que es un cuarteto que con 4 discos publicados, que hacen salvaje y primitivo rock and roll de estilo rockabilly, y que van a presentar su nuevo trabajo, que es Ven Conmigo.
Bueno.
Mucha actitud y, bueno, 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Y luego el domingo siguen con la estela aquella de que ya hablamos, de que se ha montado un taller de rap, que se hará en febrero. Y tendremos ya saqué además una apertura sobre ello, interesándome, porque está, bueno, lo llevan los raperos Leridanos Valdivia y ese de la cinta. Se impartirán 2 sesiones especializadas en febrero, son gratuitas y dirigidas a los jóvenes, y es un taller de iniciación al rap con orientación a cómo moverse en el escenario.
Bueno, oye, pues...
Está bien.
Pues está muy bien, ¿eh? Porque...
Sí, porque... ¿Sabes por qué lo hacen?
Porque
en ninguna escuela de música se hace música urbana.
No, te iba a decir, porque si no, también, cuidado que a veces está el artista bicho palo, que se queda... Porque esto nos puede pasar, a mí me pasaba, o me pasa, depende del día cuando saltas al escenario. Oye, que como decía la semana pasada... Que es valiente, ¿eh? Subir a un escenario, o sea, que,
sí, pero...
que si estamos formados, mucho mejor.
Hombre, cuando te acostumbras, ya sabes que luego... A mí me cuesta mucho luego que me quiten la cachofa, ¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, va, Andrés, ¿qué más?
Hay que decir que la Casa de Estrés Ánfores está celebrando su 18 aniversario con diferentes actividades que se están haciendo desde el día 2 hasta el día 20 de este mes de diciembre. Sí. Entre ellos habrá un concierto, que ya hablaremos de la semana que viene, con el Sartén.
Muy bien.
Y el dueto Sarvise Cucó, el cantante Javier Sarvise y el guitarrista Jordi Cucó, que estos hacen versiones de El Último de la Fila y que son, bueno, donde van, triunfan, pues están esta noche en el Arca de Almacelles.
Ah,
a partir de las 10:30, 7 euros.
Muy bien.
Que supongo que estará bien. Y luego en Aboite tenemos el sábado un concierto que le llaman, bueno, esto que le llaman Showcase, en el que entrarán en Liza, bueno, es todo de música urbana, estarán el Fafadi, Latin Fly, Kanakoumé, Cool Sakit y, bueno, y nuestra cantante leridana, María del Sur.
Muy bien.
Muy interesante eso, ¿eh?
Pues nada, propuesta lo que os decía, ¿eh? Que s'adena, que escolta, que s'adena, busqueu la manera y s'adena als concerts. Venga, vamos con el melo malo, Andrés. ¿Cuál es la propuesta de esta semana? Venga.
El año tiene 12 meses y el que más detesto es el que acabamos de estrenar. ¿Cómo cambian las cosas de cuando eres un inocente niño y vives en el engaño a cuando creces y la vida misma te hace abrir los ojos? Diciembre no me gusta porque hace frío. Tiene demasiadas fiestas insulsas en las que hace tiempo no creo. Me refiero al acueducto este de la Constitución y la Inmaculada esta semana. Y encima llega la hora odiosa Navidad que ya no escribo ni con mayúsculas. Todo es una mentira. A finales de octubre nos cambian la hora para ahorrar energía y ahora encienden las luces navideñas en todas las ciudades, como la que compartimos, que también se ha sumado, y eso que la factura no la pagará ese papá no es. Mientras, la carrera por pillar votos de cara a las elecciones municipales de mayo nos tiene a esta triste ciudad patas arriba. El consistorio sigue la suya con sus constantes contradicciones. Pese a todo, se avecinan días en los cuales hay que estar alegres porque sí. Hay que poner buena cara porque lo estipulan las fechas. Y hay que exprimir el bolsillo por obligación, cuando ya ni siquiera contamos con aquel apoyo de antaño que se llamaba paga extra. Estoy harto de tener que celebrar por imposición cosas en las que no estoy de acuerdo. ¿Dónde están esas libertades por las que tanto luchamos en tiempos de juventud? Eso de tener que callar, achantar la moa y tragar sin escupir no es digno de generaciones nacidas bajo la banda sonora del Yo Soy Rebelde de Janet. No, ya sé que la casta española dicta que como es fiesta, pues mejor. Así no hay que ir al cole o a currar. Pues como se hacen vacaciones de verano, que se hagan otras vacaciones pequeñas de invierno, pero no porque nos vengan con el cuento del pesebre ese tan bonito que nos creímos en la niñez. Para colmo de males, los villancicos me parecen tristes y más horteras que la música que ponen en las firetes. Y como todo se traduce a papeos interminables, no se organizan conciertos, solo alguno muy puntual, al que hasta da pereza asistir por estar bajo los efectos del empacho de comidas y cenas hasta la saturación. No me va este mes ni el sistema al que estamos sometidos sin compasión. Odio el fin de año. Hace muchísimo que ya no me como ni las uvas, porque la única suerte que aportan es que tengas la suerte de no atragantarte. Y hace mucho más que no creo en los reyes de ningún tipo. Ah, por cierto, tampoco tengo por qué mantener una tradición que me parece obsoleta para no quitar la ilusión a las nuevas generaciones. Que pasen pronto estos días de feliz falsedad, pese a que todo seguirá no igual, sino peor, porque esta sucia sociedad, plagada de ese atajo de fariseos, no la cambia ni Dios. La política es una lacra y en este mundo terrenal solo vales por lo que tienes, no por lo que eres. Bienvenidos a la farsa navideña. Oh, yeah.
hecho, que me has hecho polvo. Que me has hecho polvo, me has dejado el mes de diciembre por el suelo, tío.
Hombre, yo soy claro, yo lo que pienso. O sea, a mí no me vengan con pamplinas ya.
A ver, tu mes
ya
es...
Ya mayorcitos.
Tu mes es el agosto, ¿no?
En agosto no hay costo.
¿Sí o no? O sea,
no, calor... Julio,
ah, julio. Vale, sí, vale. Sí. Bueno, pues julio, calor, vacaciones, festivales de música...
40 grados y venga...
Oye, que en el hemisferio sur la Navidad es en verano, ¿eh?
O sea, sí, que... es lo que tenía que hacer. Yo siempre he pensado, digo, si fuera estrella del rock and roll, que es lo que tenía que ser, haría las giras, como hace Metallica, pues haría las giras siempre en verano.
Bueno, vale. Andrés Rodríguez, estoy mirando el calendario, te quedan todavía 3 viernes, ¿eh? Vamos a hablar 3 viernes, ¿eh? El que viene, el 23 y el 30, ¿eh?
16, 23 y 30, claro, sí. Si este año coinciden las... Muy bien, así me gusta.
¿Vale?
El fin de semana, para no interrumpir por medio.
Claro, vaya... No, hombre, no, yo lo digo, los festivos en lunes y martes, que sí los podemos aprovechar todos.
No, los festivos en domingo y ya
sí,
está.
Sí, hombre,
acabado,
ya
oye.
Es festivo el domingo, solo me falta ya. Bueno, Andrés...
No me gusta hacer fiesta, oye, que me gusta estar al pie del cañón.
Joder, vaya trabajador. Andrés, oye, un abrazo, como siempre, muy grande. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, ja que parlem ja del divendres de cine, parlem de cinema, de fet, el divendres de cine, ja saps, amb la Laura González. Laura, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Apa, que... setmana de ponts, d'aqueductes, digue-li com vulguis, però la indústria del cinema que no s'ature, i que ja estrenes avui.
Sí, de fet, estrenes avui divendres, que algun any havien canviat, ja havien ficat que per aquestes dates l'estrena pues, un dijous, un dimecres...
Sí, sí. Home, la veritat, haguéssim pogut aprofitar, però perquè la gent que fa festa però no marxa enlloc pugui anar al cinema, però vaja, que no... És igual, si no hi has anat dijous o dimarts i pots anar al cap de setmana. Bé, parlant d'anar al cine, has anat al cine?
Sí, he anat al cinema,
ah, sí?
Sí, he anat a veure la que et vaig dir que aniria a veure.
És quina era?
La nova de Jaume Balagueró, la de Venus.
Ah.
Que és així una mica gore i tal. Ui, bueno, ja saps el que vas.
Sí,
saps el que
rara,
vas.
Rara. Sí. O sigui, no,
rara, no. O sigui, està basada en un relat de Lovecraft, modernitzat, això sí.
No t'ha defraudat.
No saps ben bé en quina època... No, en quina època situar-la, si als 90 o als 2000 o ara o... No sé, és
com... Vaja. Bueno.
Bé, a mi em va agradar, vull dir, ja ha tingut bastant males crítiques, però vull dir, s'ha de filar molt prim, també, vull dir, és una pel·lícula de terror, tampoc no vas a buscar profunditat.
Ja. Bueno, si vols, quins mòbils porta la gent a la pel·lícula?
No, mòbils d'última generació, el que passa és que la música, els
bueno,
combinats...
Bueno, doncs si són mòbils d'última generació és que és del 2000 cap aquí, molt del 2000 cap aquí, eh?
No, però el que surt a la televisió, les televisions, és tot una mica així, amb anacronismes, tal... Bueno, vull dir, és una cosa una mica friqui, però és el que et dic, ja saps el que vas.
Vale. I què més? Bueno, no, amb una pel·li la setmana ja estàs, no?
Sí, clar, però bueno, miro sèries, també.
Ah, sí?
Vull dir, estic enganxadíssima a White Lotus, que és una sèrie que estan per la segona temporada i cada temporada passa en un resort o en un hotel.
Sí, sí.
La de ara, que és la segona temporada, està passant en un hotel a Nàpols,
sí.
I la veritat és que jo us la recomano molt. Són unes sèries, és un comèdia negra, per dir-ho d'alguna manera.
Ah, bueno.
Vale, i la veritat és que donen situacions còmiques, també algunes dramàtiques, però, ostres, és tan absurd tot que no sé. No, sí, sí.
Molt
bé. Aconsegueix crear uns climes i unes coses interessants i uns guions molt recargolats, que estan molt bé, la
això,
veritat. És que White Lotus us la recomano.
White Lotus. I vas començar a veure aquella que em vas dir del...
Home, i tant. He començat a veure Willow.
De l'home baixet.
Estic encantada de la vida amb aquesta sèrie.
Sí?
Perquè m'està retornant molt a la meva infància. Clar, pensa que Willow és una pel·lícula, em penso que és de l'any 87, pot ser? O sigui, no sé.
Home, sí, sí, és... 80 cap al final i tant, segur, segur.
Sí, i estic, m'encanta, o sigui, estic passant-m'ho molt bé, és una sèrie familiar. Sí que és menys fosca que la pel·lícula, de moment.
Millor.
Però, bueno, sí, té molts tocs d'humor, és fantasia, és familiar, és molt guai, la veritat, és que l'estic gaudint.
Molt bé, doncs, que res, que això és el que ha estat veient la Laura, ja veieu que va amenaçar amb que aniria al cine i hi ha anat, o sigui, a comprar la meta. Sí.
De moment, vaya pel·lícula per setmana,
sí,
eh?
Sí, no sí, sí, no, no, la veritat és que no, no ens podem queixar, eh? Bueno.
Sí. Pues això és la banda sonora de Willow,
de Willow,
signada per James Horner. Jo no puc evitar sentir aquesta música i veure a Willow baixant amb trineu, fugint de...
Jo és que no l'he vist.
Pues bueno, pues ja estàs tardant tants anys en que està estrenada i no l'has vist encara. La tens a Disney Plus, remasteritzada.
No, sí, sèrie ja sé que hi és, però no, és que no em diu res.
A veure, he de dir que la pel·lícula no ha envellit massa bé, el temps d'efectes i tal, els monstres, bueno.
Bueno, no, però jo això ho entenc, si com veig una pel·li antiga... mira, no fa massa, vaig veure, perquè a casa... Bueno, ja no fa massa, fa uns anys, La història interminable, però no la vaig veure jo, la veien a casa... I clar, a veure si li noten els anys. Però, aviam, si la pel·li és bona, eh? M'és igual.
Ja.
Clar.
Bé.
Vinga, va, que estrenen avui.
Que estrenen, vinga. És una mica justeta la cartellera d'aquesta setmana, ho he de dir.
Vale.
Sí, no hi ha grans estrenes, tampoc hi ha pel·lícules que generin un interès allò de dir loco, no, està normal.
Sí, sí. Bueno, vale.
Bueno, però això, no, però això és de segle XX, no és de segle XXI.
Ja, ja, ja. Va, tampoc va tan lluny.
Sí.
A veure, què m'has posat aquí? Ui, ja sé quina és. Ah, ja sé quina és. Sí, sí, sí. Okay. Sí, me la fan veure cada any. T'ho dic així.
Pues molt bé, no?
Sí, sí. No, sí. Escolta, la gent riu a casa, quan veu aquesta pel·li encara. Va, espera, que deixem 5 segons a veure si la gent... fa memòria. El protagonista es diu l'actor, Macaulay. Bueno, Macaulay o Macaulay, no sé com es pronuncia. Culkin. És aquesta, no? Solo en casa.
Molt bé, sí.
Veus?
Sí, sí.
Sí, sí.
Banda sonora de James Horner. De John Williams, perdó.
És una altra d'aquelles pel·lícules que no tracta d'un tema de Nadal específicament, però que és pel·li nadalenca.
Com Gremlins,
sí,
que també és pel·li nadalenca.
Correcte. Sí, sí, Gremlins. Aquella pel·lícula que només hi havia dos normes a seguir. No li donguis menjar després de mitjanit i no els mullis. I a partir d'aquí es va fer tota una pel·li. Va.
Ja ho saps, que és la meva pel·li de Nadal, Gremlins.
Gremlins. I la tornaràs a veure.
La teva deu ser solo en casa, perquè la veus cada Nadal.
No, però no és la meva. Jo la veig perquè la posen, però no és la meva.
Quina és la teva? Family Man, amb Nicolas Cage?
No, doncs mira... No. Ui, el Nicolas Cage em fa molta mandra. No, saps quina m'agrada molt? La de Los fantasmas atacan al jefe, del Bill Murray. Que és una, és una adaptació del cuento
de Navidad.
El cuento
de Navidad de Dickens, sí.
Sí, això de los tres fantasmes i tot. Però el Bill Murray, mira, m'agrada, què hi farem?
Bueno, a qui no li agrada Bill Murray?
Clar.
A tothom li agrada Bill Murray, és un tio que agrada.
Què més?
Vinga, seguim amb la cartellera. Tindrem Nostàlgia. Mm-hmm. T'ha agafat nostàlgia, d'escoltar la música aquesta.
Sí.
No, tu no, perquè la veus cada any. Hi haurà gent que hagi dit, solo en casa, Nostàlgia. Vale. És una pel·lícula italiana, Nostàlgia, no té res a veure amb la nostàlgia. Bueno, una mica sí.
Vale,
és la pel·lícula candidata d'Itàlia per als Oscars i és un drama sobre l'amistat i un secret. Després de 40 anys d'absència, el Felice Lasco torna des d'Egipte a la seva ciutat natal, Nàpols. Allí descobreix els llocs, els codis de la ciutat i un passat que el corroeix i que de ben segur sembla estar relacionat amb la màfia i els habitants de renom de Nàpols.
Nostàlgia. Italiana.
Vinga. Aquesta pel·lícula, la de Pequeña Flor, la que et vinc a parlar ara, que és una pel·lícula francesa. Bueno, és francesa, belga, argentina, espanyola, és una coproducció.
Vinga.
Però quan el major capital de la producció és d'un país, doncs jo l'adjudico amb aquest país.
Vale?
Pequeña Flor, es pot ser una pel·lícula per tu, perquè és una comèdia negra d'intriga i una mica de terror.
Ah.
Una mica de sang, una mica de sang. país, ¿vale? Explica la història del José, que és un ciutadà argentí que recentment es va mudar a França amb la seva parella i la seva filla i que coneix el seu nou veí, perquè, clar, pues no treballa i pues, què fa? Pues va a veure el veí. Llavors, en un impuls, mentre escolta la peça de jazz Petite Fleur, Pequeña Flor, doncs mata el seu nou amic. No obstant això, l'endemà, per sorpresa, el José es troba que el seu veí doncs, és la viva imatge de la salut. Total, que decideix matar-lo una altra vegada.
Vaya, home.
A partir d'aquest moment, el José es veu atrapat en una estranya rutina diària. Cuidar del seu bebè i de la casa, tractar de salvar la seva relació amb la seva parella i matar inconscientment el seu veí. Què et sembla?
Quina feinada. Quina feinada.
Quina feinada.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, mira, pot tenir la seva gràcia, va.
Vinga, què més tindrem?
A veure.
Tindrem una pel·lícula que es diu Mantícora.
Mantícora.
Que es va estrenar a Sitges ja. Una mica rarota, però bueno, intrigant, interessant.
A veure, es va estrenar a Sitges, és una mica rarota. Paraula de Laura González, tremola.
No, no, home, no. No és rarota per la Laura González, és rarota per al públic mainstream.
Per mi, vamos.
A mi... Sí, per tu serà rara. Doncs bé, està entre el drama i el thriller psicològic. El Julián és un reeixit dissenyador de videojocs que viu turmentat per un fosc secret. Llavors apareix un dia la Diana a la seva vida i el Julián doncs, sentirà viable l'oportunitat de ser feliç. És un tio raro. Un tio raro que coneix una noia rara i pues, els dos pues, se fan companyia.
Se fan raros.
No, home, no. No, però els raros també s'enamoren.
Que sí, que sí. Okay.
Mantícora. Mantícora és la pel·lícula.
Vale.
Què més tindré? Vinga, una pel·lícula d'animació alemana. Mm. Rabbit Academy, el robo de los huevos de Pascua.
Ai.
Una mica fora de data.
Ja. Yeah.
Vale, és animació infantil.
Bueno, saps què passa? Que abans duraven molt les pel·lícules. Igual tenien l'esperança de que aguantés fins al març, però vaja.
Bueno, a venir avatars de pel mig de la cartellera, jo crec que no.
Ja. Yeah.
La veritat. Sí, això és així. Dic avatars en referència a la pel·lícula d'Avatar.
Sí, sí, sí.
Que ja la setmana que ve ja ens arriba.
Ah, la setmana vinent, vale. Això no va preguntar.
Jo crec que sí, que ja toca la setmana vinent.
Vale.
Vinga, aquesta pel·lícula, Rabbit Academy, ha tingut unes crítiques nefastes, vale? Perquè jo llegeixo les crítiques, encara que siguin de pel·lis infantils, doncs me les miro.
Vale?
Us explico una mica de què va. El Col·legi de Conills està a punt de ser Pasqua i l'ou daurat màgic decidirà qui seran els nous conills líders. Després de triar el Max, que és un conillet de ciutat, l'ou daurat es torna negre.
Uh-huh.
Els implicats en aquesta aventura, que és una aventura, seran les gallines ponedores, els conills i també algunes guineus que volten per allí fent la guitza. Però ull, no totes les guineus. Sembla que hi ha una guineu especial que podrà ajudar els conills a salvar els ous.
Bueno,
Rabbit nada. Academy, el robo de los huevos de Pascua.
Va, i la...
Animació alemana.
I la darrera.
Venga, és un documental que es diu Sara, toda mi vida fue una lucha. És un documental que ens arriba des del Kurdistan. És una pel·lícula de l'any 2015 que explica la vida de la revolucionària feminista Sakin Kansis, que va ser assassinada pels serveis secrets turcs al 2013. Va ser una de les fundadores del Partit dels Treballadors del Kurdistan i una de les primeres dones que es va alçar en resistència contra l'estat feixista turc. A la pel·lícula és significativa la descripció que les seves amistats i companys fan del seu caràcter.
Mm.
Pels que no coneguin la trajectòria de Sakin, doncs és una oportunitat, aquest documental, per poder-la conèixer.
Mm-hmm.
Després, us he de dir també que continuen amb la sèrie aquella sobre Jesucrist, la de Los Elegidos, The Chosen, amb la segona part de la sèrie. Aquella sèrie que us vaig dir la setmana passada que està sent emesa per en sales de cinema. La setmana passada vam fer la primera part. Si no l'heu vist, tothom coneix la història de Jesús, us podeu enganxar a segona part. Tothom coneix la història de Jesús.
Em vas dir que això durava tres setmanes?
Tres. La setmana que ve encara tindrem...
És cronològica, entenc.
Sí, és cronològica.
Vale. O sigui que...
sí. Vida i milagros de Jesús. A veure, al final són 33 anys, però amb que facis 11 anys a cada temporada...
Home,
ja tens
sí, però els 11 primers suposo que els han passat molt ràpid. Per tant, jo suposo que la primera temporada ja van estirar fins més enllà dels 11.
Jo t'ho dic, a mi m'interessa aquesta sèrie. I... L'aconseguiré, d'alguna manera...
Ah, anava a dir, perquè clar, ara si no has pogut anar divendres passat al cinema, doncs ja
l'aconseguiré.
Ja no hi vaiguis. Ara espera't a veure-ho de
sí,
principi
claro.
I final.
Per què no? No? Sí, puc anar-hi igualment.
No, home, no. I... Igual hi ha algun gir argumental.
Sí, claro, com que no la sabem tota la història de Jesús, mira, apareixerà allí algú, saps? I... A veure, Ricard...
Bueno, jo dic, és igual, però igual hi ha alguna llicència dins del guió i necessites veure-ho cronològicament. escolta, sabe?
A mi el que em fa por d'anar a la segona part sense haver anat a la primera és que no identifica els personatges, que digui, aquesta qui és? És Maria Magdalena?
És
la Verònica? Qui és?
És
necessitem saber això. També. Però Jesucrist ja us vaig dir que era molt guapo.
Oh.
També tindrem una preestrena, eh? Preestrena en primícia, el fonàtic del Sostre Groc, el
vale.
documental aquell sobre l'aula de teatre.
Molt bé.
Dels abusos.
Doncs apa, vale. Laura González, va, que... Bueno, ja m'has dit que sí que vols anar a veure alguna d'aquestes. Jo és una cartellera que quasi bé passa a palavra, eh? Ja m'espero la
sí,
setmana.
Sí, ja t'he dit que no era una cartellera mainstream ni normativa.
Ho
és
bec.
Una cosa... Sí, pues sí. Bueno, pues a veure, que has d'estrenar la setmana.
No, és igual, tirarem de plataformes.
Estrenes lo que pots.
Tirarem de plataformes. És així.
Molt bé.
Laura González, bé. Escolta, que passis bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope, un programa que hoy estamos emitiendo desde la Basílica de Santa Eulalia, en Mérida. Enseguida voy a contarte por qué estamos aquí, en este escenario, en esta ciudad extremeña. Antes, de lo que toca hablar es del regalo navideño que prepara el gobierno a base de enmiendas a la reforma del Código Penal con un claro interés político. Y es que este viernes esa reforma del Código Penal se ha convertido en un cajón desastre donde cabe prácticamente de todo. En ese cajón ya estaba metida la derogación de la sedición, pero apretando un poquito más, así, casi casi con calzador, pues le han hecho un hueco a Esquerra para que meta también una reforma de la malversación. Pretenden que las penas se rebajen para los que hayan cogido dinero público, pero no se hayan enriquecido personalmente. Por ejemplo, si saliera adelante quien utilice ese dinero público para realizar un referéndum ilegal que rompa el Estado, ahora se enfrentaría a penas mucho más leves. Esto beneficia sobre todo al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que podría sortear la inhabilitación. Pero ojo, también podría beneficiar a otros condenados por malversación de cualquier partido si no se han enriquecido. Al final, que este tipo de leyes a la carta las hagan los políticos no es que sea precisamente un ejemplo edificante. Pero apretando un poco más, en este cajón desastre de la reforma del Código Penal, el gobierno mete también otra propuesta para despejarse el camino en el Tribunal Constitucional y conseguir una mayoría afín. Este tribunal tiene 12 miembros y ahora se tienen que nombrar 4. Y 2 los ha elegido el gobierno. Se trata del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la que fuera directora general de Presidencia, Laura Díez. Más afines, la verdad que imposible. Pero hay otros 2 miembros que tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial, y en este órgano hay una fuerte división entre jueces conservadores y progresistas. ¿Cuál es la jugada? Pues cambiar la ley. El gobierno pretende imponer un ultimátum, un total de 8 días para que se propongan candidatos y se voten por mayoría simple. Pero lo llamativo es que además se amenaza a los jueces con responsabilidades penales si no cumplen estos plazos. Y ya para rizar el rizo y asegurarse el nombramiento de sus miembros afines, del exministro y la exdirectora de Presidencia, el gobierno eliminará la obligación de que reciban el visto bueno del propio Constitucional. Es decir, nombro a quien quiero, como quiero y donde quiero. Así, desde luego, todo es mucho más sencillo. Otra cosa es que el proceso sea más justo o más limpio. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Este viernes, Pilar, sube la luz un 19% y va a ser esta tarde entre las 8 y las 9 cuando más caro nos va a salir poner una lavadora o encender la calefacción. Mientras, en Europa comienzan a temer por el suministro eléctrico. En Francia, por ejemplo, se van a realizar simulaciones con ordenadores para estar preparados de cara a este invierno. En Alemania ya se ha avisado a la población de que en cualquier momento se podrían producir cortes de hasta 90 minutos. También han comenzado los primeros juicios contra UGT en el Tribunal de Cuentas por el saqueo de 10 millones de euros en el caso de los ERE de Andalucía. Hace 20 años se produjeron prejubilaciones en varias empresas andaluzas y se estima que uno de cada tres beneficiarios recibió ayudas de forma fraudulenta. Ha sido condenada a 15 años de prisión la mujer que en el año 2019 acabó con la vida de su pareja en Castrurdiales, Cantabria. Hizo desaparecer el cuerpo, pero recuerden, le cortó la cabeza y se la envió a una amiga. Además, con una visita al monasterio de Santa María del Puig y con la tumba del padre Jofré, fundador del primer hospital psiquiátrico del mundo, esta mañana ha tenido lugar la entrada en Valencia de su nuevo arzobispo, Enrique Benavent. La ceremonia de su toma de posesión se va a celebrar a las 11 de mañana sábado y, por cierto, se va a poder seguir en 13 Televisión. Y en Madrid, el Espacio Lumen de los Dominicos de España ha abierto la exposición Ella, María, en el arte contemporáneo. Hasta el próximo 20 de enero, una veintena de artistas contemporáneos plasman su visión en torno a la figura y el legado de María de Nazaret.
¿Y sabías que el camino eulaliense mozárabe une las localidades de Totana en Murcia y Mérida, pasando por Córdoba? Un camino que va a ser promocionado como el resto de los caminos vía romanas eulalienses, así como otros que unen la capital extremeña con Oviedo, donde reposan los restos de Santa Eulalia, e incluso el camino noroeste entre Madrid y Mérida, pasando por Toledo y Guadalupe. Descúbrelos y empieza tu camino a Mérida. Y en los deportes, hoy ya vamos a conocer los dos primeros semifinalistas del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los dos equipos de Sudamérica, Argentina y Brasil, son los favoritos para enfrentarse en una de las semifinales, pero antes deben ganar sus duelos de cuartos de final. En el Education City se va a jugar el Brasil-Croacia. Con estas noticias, Hugo Ballester.
A partir de las 4 de la tarde arrancan los cuartos de final, Croacia-Brasil, o lo que es lo mismo, la vigente subcampeona del mundo ante la favorita para alzarse con el título. Alex Sandro llega justo a la cita y Militao podría repetir como lateral, mientras que Dalic mantiene la duda de Sosa en la izquierda. El partido se disputa en el Education City y lo pita el inglés Michael Oliver.
Y a las 8 de la tarde se juega el Argentina-Holanda, un duelo con historia, por ejemplo la final del 78 que ganó Argentina, y mañana se va a jugar un Francia-Inglaterra apasionante y un Portugal-Marruecos. Y acaba de hablar el seleccionador portugués y le han preguntado José Manuel Oliva sobre la supuesta espantada de Cristiano Ronaldo.
Sí, acaba de finalizar la rueda de prensa de Fernando Santos, del seleccionador de Portugal, aquí en el Centro Internacional de Prensa, y cómo no, le han preguntado directamente si discutió con Cristiano Ronaldo y si este quiso abandonar la selección.
Nunca,
en ningún momento me dijo a mí o a los que estaban al lado que quería salir de esta selección nacional, nunca.
Desde las 3 de la tarde vamos a contar la jornada de hoy con esos dos partidos de cuartos de final en el especial Mundial en Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía COPE.
I el que fem tot seguit és escoltar la glosa del nostre bisbe, Monsenyor Salvador Jiménez Valls.
El catòlic i la seva església. Estimats diocesans, quan els catòlics volen comunicar la formació d'allò que fonamenta la vida, recorrem amb freqüència a estudis i tractats d'experts en teologia. Ho han fet tots aquells que han estudiat a les facultats de teologia. Tots els sacerdots amb l'obligació imposada per rebre el sagrament de l'ordenació i també, durant els darrers anys, molts seglars per aprofundir en la seva fe i per adquirir coneixements que amplien la seva experiència vital. També els membres de la vida consagrada. Quan desitgem ser molt concisos en les nostres explicacions, recorrem el catecisme. Allí trobem, de forma sintètica i admirable, totes les veritats de la fe que, com ja sabeu, es desenvolupen en uns apartats clars que han de ser acceptats de forma simultània per tots els creients. Escoltar la paraula, celebrar els sacraments, pregar, portar una vida per moral coherent, participar activament en una comunitat i anunciar als altres la fe professada. Avui posa l'accent en aquesta afirmació del credo, pràcticament de les últimes. Crec en l'Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica. Em sembla un bon moment per animar a tothom a sentir-nos orgullosos i agraïts per pertànyer a l'Església. A través d'ella rebem i vivim la gràcia de Déu que ens empenyi i enforteix per acceptar la salvació de Jesucrist. L'hem definit de moltes maneres. Casa, mestre, mare, família... Són termes molt, molt propers a la vida ordinària, que tothom entén. Recordeu com hem utilitzat imatges que apareixen en l'Antic Testament. La vinya, la cleda, la edificació... I Sant Pau també ho diu de la mateixa manera. Sant Agustí deia que l'Església va peregrinant entre les persecucions del món i els consols de Déu. Aquelles persecucions han vingut de l'exterior, de la realitat eclesial, o les hem produït nosaltres, els mateixos catòlics. En aquest sentit, hem d'afirmar la nostra responsabilitat personal per presentar davant dels altres el rostre més fi d'una Església que ens acull malgrat les nostres incoherències, egoismes i escàndals. Volem fer el bé, però moltes vegades actuem de forma malvada. Ningú s'escapa d'aquesta tentació. Aquestes línies, aquestes paraules, volen convidar a tots els catòlics a tenir un amor gran a l'Església, malgrat els pecats que acumulem al llarg de la història, malgrat les nostres pròpies limitacions i debilitats, malgrat els escàndals que en massa ocasions apareixen en mitjans de comunicació. És l'Església de Crist, és casa nostra i la nostra família. Tots els seus membres, segons el seu estat i responsabilitat, tenen l'obligació d'ajudar a la claretat, a la transparència i a l'autenticitat de la institució. Agafeu aquesta responsabilitat. Estimeu, tingueu gran amor a la vostra mare, l'Església Catòlica. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 10 minuts i mig per sobre de la una, hores d'ara ja amb 11 graus i mig a la ciutat de Lleida, boira alta, però la visibilitat ja la tenim als 10 quilòmetres, com ens ha explicat abans l'Armando Álvarez. Ve baixada de temperatures, almenys de cara al cap de setmana. Ens ho explica també el Said Esbai des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida esperem a cel ennuvolat o cobert amb precipitacions que van remetent al Pirineu. A la resta, intervals ennuvolats més abundants al final del dia amb probabilitat de precipitacions avançant d'oest a est a últimes hores. A més, la cota de neu se situa entre els 1.700 i 1.900 metres. Temperatures en ascens, arribant als 13 graus de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 9 de màxima a Viella. A més, ben variable fluix. Demà dissabte esperem cel ennuvolat o cobert amb precipitacions disperses que remetran durant el matí i tendint a cel poc ennuvolat. A més, la cota de neu baixarà des dels 1.700 o 1.900 metres al Pirineu fins als 1.000 o 1.200. Temperatures en descens, localment notable, arribant als 11 graus de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer, 10 a Tàrrega, 9 de màxima a la Seu d'Urgell i 7 graus a Viella. També vent de component oest de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
En uns minuts està amb nosaltres el Jordi Curcó, president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. Amb ell parlarem doncs, d'aquest cicle de Nadal que ja ha començat, d'activitats, i també doncs, de per què aquest any no hi haurà el pessebre al Parlament de Catalunya. Però abans t'explico, ja tenint en compte que estem a divendres dins d'aquesta setmana dels ponts, que les estacions d'esquí estan encarant aquest pont de la Puríssima amb optimisme. Recordo que avui, bàsicament, és el dia, avui divendres, en el que la majoria de centres educatius s'han agafat el dia de lliure disposició i que, per tant, home, qui ha pogut ha fet l'aqueducte de punta a punta de tot el cap de setmana, però és ara, des d'ahir dijous, avui divendres, qui si s'ha agafat només un dia de pont és aquest cap de setmana. Estan contents al Pirineu perquè, tot i la climatologia, això sí, la gent reserva o decideix a darrera hora, però estan anant
a les estacions hivernals. També t'explico que amb cinema Alcarràs continua la cursa internacional i arriba a Reykjavik aspirant a triomfar en els Premis Europeus de Cinema. El Buen Patrón opta a endur-se el guardó a millor comèdia. I el cap de l'oposició a la Paeria i primer secretari del PSC a Lleida, Fèlix Larrosa, ha exigit al govern municipal de l'Ajuntament de Lleida que tracti tots els barris de manera igual. Larrosa, que ha visitat veïns i veïnes i comerços del barri de Balàfia, ha reclamat al bipartit d'Esquerra i Junts que tingui en compte actuacions urbanístiques per avançar en una millor accessibilitat als carrers, en la il·luminació i en un barri més verd i amb més arbres. Fem una pausa, 30 segons, i parlem amb Jordi Curcó.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Gaudeix d'aquestes festes. Subscriu-te al periòdico per només 67 euros i emporta't una espatlla de pernil premium tallada a mà de la Jabuguenya. Dona't d'alta a elperiódico.com. El periòdico, entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que estem a la setmana de, bueno, dels ponts, dels festius, i això vol dir que estem ja de cara a Nadal. Hem posat la directa, i tot i que falta uns dies encara, estem, a 2 setmanes i 2 dies. I el Nadal, doncs, és una època en la que l'agrupació ilerdenca de pessebristes es fa més present que mai. No només, perquè tenen activitats i presència durant tot l'any, però vaja, que en aquestes dates de Nadal és quan llueixen més que mai. Mira, avui està amb nosaltres el president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, el Jordi Curcó. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs preparant totes les nostres activitats, bueno, ja han començat algunes ja. Sí. De fet, sí que és veritat, com dius tu, que per Nadal ens fem més presents que mai, però cal recordar que nosaltres, quan fa més fred, estem més presents que mai, perquè és per Nadal, i quan fa més calor,
també
estem més presents que mai, perquè arriba juliol i tenim els fanals de Sant Jaume.
Sí, senyor, sí, senyor.
Aquesta, recentment declarada, patrimonial, d'interès patrimonial nacional, o sigui que...
Perfecte. Per cert, Jordi, que esteu d'aniversari, no? 60 anys de l'agrupació ilerdenca de pessebristes.
Sí, es compliran concretament el 3 de febrer, uh-huh. Dia de Sant Blai, per cert. I, de fet, començarem, doncs, el 3 de febrer i acabarem commemorant tot aquest 60 aniversari, el Nadal de l'any que ve. Uh-huh. Perquè per enguany ja teníem prou organitzat.
Molt bé, Jordi, escolta, ja heu començat les activitats, com bé deies, que pràcticament abarquen tot el mes de desembre. Explica'm les més destacades, que no ens hem de perdre. De quin en van?
Sí, ahir vam inaugurar el pessebre que des de fa gairebé 25 o 26 anys col·loquem cada any a la Sau Galla. I ho fem el dia de la Immaculada, el dia de la Puríssima, per ser una diada commemorativa, d'alguna manera, de l'inici del temps de Nadal, amb la festa de la Immaculada Concepció, no? I hi ha la tradició a Catalunya de fer i anar a portar el pessebre.
Sí.
I de, si pot ser, col·locar-lo en un cim alt, no? Una muntanya alta. Mm. Nosaltres vam creure oportú ja fa uns anys que, com a símbol d'aquest inici del Nadal a la nostra ciutat, doncs el punt més alt, l'indret més
emblemàtic
de la nostra ciutat era la seva allà.
Aquí ho teníem clar.
I ahir el vam inaugurar amb una magnífica composició que tots els anys ens fa el nostre amic i vicepresident segon de l'entitat, el Josep Antoni Ferrer, que ja el coneixeu, és un artista, i va anar molt bé la inauguració, després la passejada per la Seuella, dedicant també aquesta passejada al Nadal. Mm. Continuarem aquests dies, per exemple, el diumenge tenim a les 12 del migdia a la catedral la missa i la benedicció dels Jesucets amb el nostre bisbe Salvador, però l'acte més important, d'alguna manera, el celebrarem el dissabte 17 de desembre, a les 7 de la tarda, al Palau de la Paeria, amb l'obertura del cicle de Nadal, on hi haurà primer el pregó, que enguany serà càrrec de la Montserrat Macià, que fou directora del Museu de Lleida, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i després un petit concert nadalenc a càrrec de la coral romanesa Miorita, amb la direcció de la Florentina Budau, És la manera també de germanar els nouvinguts amb aquestes tradicions nostres. El diumenge 18 celebrarem la nostra jornada de germanor i a partir d'aquest cap de setmana ja podreu compartir totes les exposicions de pessebres, principalment la que tenim ja preparada a la nostra seu, a la Capella del Peu del Romeu, on es podran admirar gairebé més d'un centenar de pessebres i diorames. Enguany el pessebre que es munta a la capella l'ha realitzat el Josep Figueres, que era el que tots els anys muntava a l'església dels Frarets. Enguany es veu que els franciscans malauradament van deixar la nostra ciutat el passat setembre i hem volgut que fos allò que fes el pessebre a la nostra seu. Però bé, gaudireu de tot plegat i de l'exposició del concurs infantil i juvenil al pati de l'àrea infantil i de la biblioteca, i també un lloc emblemàtic, la paeria, al peu de l'escala noble, s'ha col·locat un pessebre, també molt maco, que ens l'ha cedit el pessebrista, soci de la nostra entitat, Josep Mestre, i que és un pessebre artesà fet en paper, xulíssim, i portat de les Filipines.
Caram.
Una cosa maca.
El pessebre a la Capella del Peu del Romeu el podem visitar des del proper 16 de desembre fins al 8 de gener, eh?
Sí, el 16 a les 6 de la tarda fem la inauguració. I a partir d'aquest dia es podrà visitar a la capella aquest pessebre, més els diorames que participin en el concurs de pessebres. També hi haurà un apartat dedicat al mestre del metall, Casemiro Jové, que va traspassar fa poc, i ell ens va fer uns magnífics pessebres en metall, i li fem aquesta recordança i homenatge. A la primera planta hi ha el conjunt de 44 diorames de la vida de Jesús, comença des de l'Anunciació fins a la Resurrecció, però una part important, com és lògic, és la part nadalenca, no?, dels mestres pessebristes Marta Pérez i Meli Tordera. A la segona planta tenim instal·lat també des de fa temps els diorames en miniatura de la Paulina Meller, una gran mestra pessebrista, de les primeres que vam tenir a la nostra ciutat, i que els va fer entre els anys 60 i 70, que han estat restaurats enguany, han quedat una preciositat.
Que aquests són per estar una estona davant de cada una, mirar el detall i mirar-ho tot.
I tant. I a més a més de tota la col·lecció de conjunts de figures de pessebre que tenim. I a la quarta planta hi ha l'espai dedicat a les terracotes de la Magdalena Ibars, aquesta gran escultura i pessebrista, que hem acabat de condicionar-ho, i després també els diorames de la Joaquim Barrufet, la nostra benvolguda Quimeta, que va morir fa anys, però que ens va deixar tot el llegat dels seus diorames. En fi, per passar-se una bona estona
I
viure un Nadal com cal.
Recordeu que la Capella del Peu del Romeu està a la cantonada entre el carrer Cavallers i el carrer Major, que hi podeu passar les tardes a partir de les 6 fins a dos quarts de 9.
Fins a les 9 de la nit. Sí. Tots els dies fins al 8 de gener. Enguany, el dia 6, sempre tancàvem el dia 6, el dia de Reis, però aquest any cauen divendres i vam dir, home, doncs ho allargarem dissabte i diumenge.
Molt bé. Doncs no us espereu el darrer dia, sembla que hi hagi molts dies, però després ara comencem a accelerar i això va molt ràpid. En fi, doncs aquesta és l'activitat que ens han preparat aquest cicle de Nadal 2022 des de l'agrupació Ilerdenca de Pessebristes. Estem parlant amb el seu president, amb el Jordi Curcó. Jordi, escolta, mira, fent un parèntesi, parlant d'altres històries, perquè per separar-ho de l'activitat que feu a casa nostra, a Lleida, ja saps que recentment tenim una notícia en la que el Parlament de Catalunya i la Generalitat han decidit no posar el pessebre aquest any, que havien posat l'any passat. No sé, com a president de l'agrupació Ilerdenca de pessebristes, com valores aquesta decisió de no posar el pessebre aquest any al Parlament?
Mira, t'anava a dir allò de que me gusta que m'hagas la pregunta, no? Però no ho diré així, però sí que m'esperava d'alguna manera que fes referència amb aquest llet. Jo ho qualificaria de lamentable. I arriba un moment que hi ha coses que ja es tenen que dir, no? És a dir, va ser el mateix Parlament que l'any passat va sol·licitar a la Federació de Pessebristes de Catalunya un pessebre perquè lluís durant les festes de Nadal juntament amb l'arbre de Nadal. Jo ara no recordo quina va ser l'agrupació de pessebristes que va lliurar aquest pessebre. Un pessebre molt maco, i a més, totes les figures Sant Josep, la Mare de Déu, els pastors, vestits de catalans. Val? Bé, doncs el mateix Parlament que l'any passat va sol·licitar a la Federació, enguany ha rebutjat que hi hagi el pessebre. No ha estat el cas de l'arbre de Nadal. L'arbre de Nadal continua, però no s'ha acceptat que aquest any a les escales del Parlament, amb l'accés, doncs, durant els dies de Nadal, lluís el pessebre. Els arguments, els de sempre, no? Principi de laïcitat, que implica el reconeixement del pluralisme religiós de la nostra societat i la neutralitat dels poders públics, i el confessionalisme... Però després hi ha un altre concepte que d'això no se n'en recordem. La laïcitat, també hi ha el laïcisme excloent. I jo enmarcaria això en el laïcisme excloent. Perquè, clar, rebutjar el que és... Sí que és veritat que és una tradició cristiana, que és una tradició catòlica, que el naixement és una manifestació artística i plàstica del naixement de Jesús. Però, home, a casa nostra és molt més que això. És art popular, és història, és cultura, és tradició. I el pessebre, a més, crec jo que també porta un missatge de pau, d'esperança, un cant a la vida, perquè és una representació d'un nen que naix. El pessebre ens fa més humans i ens fa més nostres, per dir-ho d'alguna manera. Mira, a Catalunya tenim prop de 80 associacions de pessebristes federades a la Federació de Pessebristes de Catalunya i Balears. Amb prop d'un 9.000, penso jo, que som pessebristes associats a aquestes entitats, i una d'elles és la de Lleida, i és una de les més potents. A Lleida tenim 200 persones, és a dir, 200 famílies que formen part de la nostra entitat. Home, també és una falta de respecte a totes aquestes entitats, que per una altra part la Generalitat també té una direcció general de cultura popular i tradicional que ens dona suport. Home, no s'entén. I després, el que em sap més greu de tot és que apareix als diaris aquesta història, i clar, sempre hi ha al final aquella explicació de que això també és, doncs, és producte de la lluita entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Bueno, doncs ho sento molt. Sol falta que el pessebre també sigui motiu d'aquesta lluita política.
És que, com bé deies, Jordi, jo crec que avui en dia el significat del pessebre, i almenys a Catalunya, ha transcendit totalment l'estrictament religiós. Com bé deies, és una manifestació d'art, de cultura, però és que, a més, de pau, d'unió, de germanor, de família...
Sí.
I justament posar-lo al mig d'aquestes lluites és que no és el lloc.
No, és que, a més, el pessebre... I ara faré també la publicitat, no? És a dir, nosaltres tenim el concurs de pessebre general, enguany el 88 concurs infantil, general, i el 47 infantil, que convido la gent a que s'hi apunti, a que s'inscrigui, també per d'alguna manera, resposta davant aquestes actituds, sí. No? Perquè dona la sensació que ens estem carregant la nostra identitat i les nostres tradicions, però aquella mena de, escolta, que tenim que caure davant de tothom i que no tenim que ser excloents i acabem excloent tot el que és nostre en prou d'aquest laïcisme. Però clar, és que al final el que sempre s'exclou és el catòlic i el cristià. I els polítics, arriba la festa del Ramadan i, escolta, felicitem el Ramadan, ens sembla molt bé, però a nosaltres ningú ens felicita pel Nadal. I a més, ens exclouen el pessebre del Parlament de Catalunya, la segona institució del nostre país. Ho sinto molt, no n'estic i no n'estem els pessebristes gens d'acord. I un missatge, feu el pessebre a casa, i no solament a casa, als aparadors de les botigues, a les entitats, a les institucions, perquè penso que fer per Nadal el pessebre, doncs fem el Nadal més nostre, el nostre de tota la vida. I alhora fent aquest pessebre més nostre, home, també el fem més de tots. I el que no ho volia entendre així, ho sento molt, però ja cal dir-ho, eh? Ens estem equivocant. Estem fent malament. I això no ens va bé pel nostre país.
Doncs em quedo amb això.
El nostre país és Catalunya, eh?
No, i tant.
Ho dic des d'aquesta perspectiva.
Em quedo amb això de fem el pessebre a casa i ensenyem-lo, que no costa res, eh?
Però després fixa't bé, el pessebre no, però l'arbre sí. Escolta, a la plaça de Sant Pere del Vaticà hi ha el pessebre i l'arbre. I és el rovell de l'ou i el cor del catolicisme.
Sí, sí, totalment.
Home, i escolteu, també, amb aquesta regla de tres tindríem que treure totes les representacions artístiques que hi ha als nostres museus, que són institucionals i públics, relacionats amb tot el que fa referència a la religió. Quedarien buits, eh?
No, no, i tal, totalment. En fi, que hem parlat amb el Jordi Curcó, que és el president de l'agrupació lerdenca de pessebristes. Feu el pessebre, ens quedem amb això, i després visiteu la Capella del Peu del Romeu des del dia 16 de desembre fins al 8 de gener, de 6 de la tarda a 8:45 del vespre, i viviu el Nadal, només faltaria. Jordi Curcó, com sempre, un plaer, enhorabona per aquests 60 anys i per totes aquestes activitats del cicle de Nadal. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Ricard, però m'agradaria acabar dient una cosa.
Sí.
Que sí que voldria, en nom de l'agrupació Pessebristes, agrair i reconèixer la Paeria de Lleida, la casa de tots els lleidatans, que enguany, com des de fa gairebé 60 anys, han pogut nosaltres portar el pessebre, fer el pessebre al pati del Palau de la Paeria, en aquest cas als peus de l'escala noble que condueix al Saló de Plens, on farem el pregó de Nadal el proper dissabte, dia 17.
Molt bé.
Crec que també cal reconèixer quan les coses se fan com toquen.
Totalment. Gràcies, Jordi. Escolta, i bon Nadal.
Gràcies a vosaltres. Bon Nadal. I molts pessebres tinguem.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Que ja anem directes a les dues, i això vol dir que ja està, que pràcticament ja ho tenim fet avui divendres, després d'aquesta setmana de ara hi soc, ara no hi soc, ara hi soc, ara no hi soc. En fi, hem sobreviscut i ara ens arriba el cap de setmana. Si no has fet ponts, bueno, has tingut aquests dos dies festius per aquí al mig de la setmana, i ara ve el cap de setmana, que sí que parem els dos dies, si pots, perquè insisteixo, sempre m'agrada recordar-ho, que hi ha molta gent que treballa el cap de setmana. O sigui, perquè tot això rutlli, hi ha d'haver molta gent treballant el cap de setmana. Només faltaria. En fi, que comencem l'Espai Groc. Des de l'Auditori Municipal Enric Granados està amb nosaltres la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
També està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I amb nosaltres també la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bé, amb una setmana, doncs, ja ho veieu, marcada pel ara sí, ara no, ara sí, ara no. Em refereixo a lo de avui es treballa, demà ha estat festiu, després es torna a treballar, després torna a ser festa. Aquí s'ho ha pogut muntar, doncs, perfecte. Hem de seguir parlant, Antònia, d'activitats, perquè sí que és veritat que ara es presenta ben aviat, dates ja nadalenques, amb festius, on la gent també busquen fer ús de les instal·lacions, com per exemple les de la Biblioteca Pública de Lleida, que ja saps que estan a la Rambla d'Aragó, que ara sí que el que és el trànsit rodat està divertit, el tema de les obres pels cotxes, però que, escolta, que la biblioteca ja has d'anar caminant i arribes, i la gràcia d'això és que tan bon punt entris a dins, t'oblides d'obres.
Exacte.
A dins no arriben les obres, ni el soroll ni res d'això, Molt bé, Antònia Capdevila, què m'expliques?
Mira, el primer que et vull explicar és que estem d'enhorabona perquè el dia 3 es va inaugurar una nova biblioteca a Lleida, la Biblioteca de Torreferrera, i penso que, bueno, és per celebrar-ho. És una,
i tant.
És una biblioteca, un edifici molt maco, molt diàfan, amb moltíssima llum, i que segur que serà un referent també a les Terres de Lleida, i, bueno, tenia ganes de felicitar les companyes de la biblioteca i a l'Ajuntament per aquesta iniciativa.
Doncs aquí queda. Evidentment, les biblioteques no s'obren mai.
Mai.
Mai de la vida. I si hi ha les biblioteques massa buides, els que tenim un problema som la societat, no pas perquè n'hi hagi massa de biblioteques. En fi, dit això, Dilluns vinent...
Comencem moltes coses. Mira, dilluns vinent comencem a partir de les 3 de la tarda les inscripcions a 4 nous grups de lectura que aniran de gener a maig.
És veritat que són aquests que no havien començat al setembre, que estaven preparats per començar ara.
Exacte, que són de 5 mesos. És un grup de lectura de periodisme literari a càrrec de Jaume Barrull. Un grup de lectura cuinant entre llibres, que ja no sé si és la 7a o 8a edició, que el coordina Eva Macià, bibliotecària. Que...
Aquí teniu llista d'espera, aquí, en
sí, 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 aquests s'omplen de seguida. I aquest any n'iniciem dos de nous, que provarem a veure què tal funcionen. Un és de literatura llatinoamericana, que ens la farà Esther Riba, i el segon, un del LGTBI+, o sigui, cada serà un grup de lectura en el qual cada mes es llegirà un llibre relacionat amb una de les lletres.
Ah, bueno, pues escolta...
Pensem que, bueno, ens agrada també, a part dels grups generalistes, això, d'anar donant grups temàtics i grups dedicats a algun tema concret, perquè, bueno, pensem que hi ha persones que els agrada també d'aprofundir més.
És la realitat, ens agrada o no, eh? Les coses van així.
Doncs obrirem el dilluns a les 3 de la tarda. Primer donarem prioritat a les persones que no estan apuntades a cap altre grup.
Clar.
I al final de setmana ja ho obrirem per les persones que estiguin en un altre grup i vulguin estar en un segon.
Molt bé.
També el mateix dia 12 obrirem les inscripcions, també a les 3 de la tarda, a la sessió d'Hora del Conte per a nadons, que fem el Petit Racó de Contes, que fem amb col·laboració d'alumnes de l'Institut Ier Ronda. Es va iniciar les sessions al mes de novembre, va funcionar molt bé, va agradar molt, i ara, el dia 19 de desembre, tenim la segona sessió, però fem això, fem amb inscripció prèvia, perquè les espai és petitó, i així que tothom que vingui sàpigui que tindrà lloc.
Això és de nadons o infantil?
Fem a partir nadons ben bé no, però a partir de 2 anyets, de 2 a 4 o 5 anys.
Bueno,
sí,
és
més petits.
Són força petits.
I és en l'espai de la biblioteca, que és un espai més recollit. Llavors...
Ja, evidentment, han de venir acompanyats com a mínim
d'un adult.
D'un adult,
eh? I és això, dedicat... És l'Hora del Conte, però per a més petitons.
Vale.
El mateix dilluns, dia 12, tenim la sessió presencial, que en vam parlar la setmana passada, del documental del mes, que aquest mes és Karaoke Paradise, que és, bueno, parla de tota la cultura al voltant del karaoke que hi ha en un país com Finlàndia.
Molt bé. És curiós, ja ho sabeu, aquestes iniciatives sempre tenen molt èxit. Escolta, quan tens una filla o un fill, doncs, a la que pots començar a fer coses, perquè clar, quan són molt, molt, molt petits, tampoc volen. Parlo de nadons de mesos, tampoc es tracta d'endur-te'l per tot arreu. Però quan comencen a tenir això 2 anys, 3 anys, doncs ens agrada portar-los a tot arreu.
Sí. A més, són sessions que ja sempre fem de mitja horeta, que el nen no es cansi, sí que agrada, sí.
Bueno. Antònia, això obriràs... Obriràs el període per inscriure's aquest dilluns.
El dilluns dia 12.
I tindrà lloc...
El dilluns, dia 19.
L'altre dilluns.
Normalment sempre obrim les inscripcions una setmana abans, quan les activitats així de... activitats infantils o activitats que requereixin inscripció prèvia.
Què més?
Res, només recordar que continuem amb l'exposició Mare Nostrum, Mar de Mort, del col·lectiu Associació Arts de Ponent, i res més. I ja que parlaves d'obres, doncs mira, nosaltres sí que estem aprofitant també per fer unes obres a la biblioteca, que estem canviant finestres de la biblioteca.
Bon moment, per canviar finestres.
Sí, bueno, ara es pot fer quan es pot fer, i més que res que amb tot el tema de la pandèmia sí que vam detectar que necessitàvem tenir més finestres practicables perquè en un determinat es pogués ventilar millor. I bé, ja les coses tenen el seu ritme i ara estem fent aquest canvi de finestres.
Molt bé. Doncs escolteu, que són dies, com et dic, no us faci vergonya dir, escolta, és que me'n vaig a llegir el diari a la biblioteca o a mirar una revista que no em puc subscriure, però que a la biblioteca les tenen totes, o pràcticament totes. Doncs per això està la biblioteca, que no sempre és de prest, sinó que pots anar-hi i gastar el temps a dins de les instal·lacions de la biblioteca.
A més, hi ha molta persona que és la manera de sortir de casa, de en lloc d'estar a casa llegint el diari o el que sigui, doncs venen a passar el matí a la biblioteca, llegint el diari, la revista o una lectura, perquè veus moltes persones també amb el llibre llegint als balcons aquests meravellosos que tenim.
Són magnífics, aquells.
Aprofitant aquests, bueno, aquesta calma per la lectura.
Saps què em passava a mi quan m'hi posava en aquests balcons? Que gastava més temps badant.
Sí.
Mirant.
Sí. Que no pas amb el mateix llibre. Sí.
Les coses com siguin. Antònia Capdevila, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Durant tota aquesta setmana i el cap de setmana passat ja vas poder veure que el que ens va explicar la Roser Gort s'havia complert. Es van engegar les llums de Nadal, eh, Roser? Sí, va funcionar. L'interruptor
sí, sí.
Va funcionar.
Va anar tot a l'hora, certament.
Molt bé. Escolta, anem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados perquè... després d'aquesta setmana, doncs, amb aquestes característiques, que la gent no es desenganxi, de cap manera, de la música i dels espectacles, eh?
No es poden desenganxar. A més, demà, dissabte, dia 10, a les 7 del vespre, tenim també un altre concert ben nadalenc, que és Desig de Nadal, amb veus.cat.
Vaja.
I que... com sempre, com cada any, ja ve sent una tradició, també farà un concert especialment dedicat al Nadal, no?, per a tota la família. Val a dir, com us vaig dir l'altre divendres, que gairebé totes les entrades estan venudes o molt venudes, per tant, si voleu anar, a tots els que ens estan escoltant, agafeu les entrades ja. També us he de dir que avui divendres la taquilla està oberta, a l'Auditori, de 5 a 8 del vespre, per tant, taquilla o online, les podeu agafar sense cap tipus de problemes, però jo dic no vadeu a demà, perquè com va passar amb la banda sinfònica de Unió Musical diumenge passat, estava fins a la bandera, clar. Per tant estem molt contents també, també del ressò.
I si aneu a la taquilla ja la pruden encara, eh?
Sí, la pruden i serà fins al dia 23, dic,
sé que li fa vergonya, però li podeu dir, escolta, que el Ricard allà a l'Espai Groc a COPE a ràdio ha dit que encara podem parlar amb tu, que no sabíem qui eres, pruden, escolta, la saludeu.
Sí, li vaig comentar, a més li vaig fer escoltar, perquè el mateix divendres passat a taquilla, estàvem allà les dues a taquilla acabant unes coses, i
mira què em dit,
ho estava escoltant, feia així amb el cap de, quina vergonya, oi, així com és ella, dic, ni vergonya ni res, i llavors dic, sí que has de venir al programa, eh? Llavors li insistirem, la Puri i jo, per tal que vingui, perquè hi ha moltes coses, també és molt discreta i molt prudent, però la farem venir perquè cal que parli per aquí, a més.
Bueno, l'Antònia i la Maribel em consta que ja heu tractat, i bueno, igual que jo, des de que ens ho van explicar la Puri aquí, i és una persona que sí que té una dedicació a la seva feina encomiable, eh?
Sí, així és. L'hem tractada, hem tingut aquest plaer i de conèixer-la i d'intercanviar amb ella, doncs, moltíssimes qüestions, no solament qüestions de música, sinó també qüestions literàries. I bé, doncs, és una persona doncs, molt coneguda i molt emblemàtica en l'Auditori.
Això és un dels avantatges de les ciutats mitjanes tirant a petites com Lleida.
Correcte.
Això, que estem parlant d'aquella persona que t'està venent les entrades a la taquilla de l'Auditori, no com un número, no com una desconeguda, sinó com la prudent, que la podeu anar, que la podeu conèixer. I jo crec que hi hem de treure rèdit, d'aquestes avantatges de les ciutats petites. Roser, veus.cat,
sí.
Desig de Nadal, això, a la temporada lleida.cat,
sí.
Allí podeu comprar les entrades, i també... de cara ja a la setmana vinent, que si vols ja en parlarem llavors, però tenim també les cantates d'Advent de Bach.
Sí, i parlant d'això, en parlem ara, Ricard, també, ho avançarem més la setmana vinent, però per què cal parlar-ne? Perquè hi ha el concert el 17 de desembre, el dissabte, Bach cantates d'Advent, però prèviament... en aquest concert hi haurà una conferència prèvia al concert que ens ajudarà a entendre'l millor, com ja venim fent des de fa un parell de temporades. El dia 15, dijous 15, a les 7 de la tarda, a la sala 2 de l'Auditori, entrada lliure i gratuïta, hi haurà una conferència a càrrec de Dolors Ricard, que Dolors Ricard és professor del Conservatori, de fet és la directora de l'orquestra del Conservatori. A més, ho explica fantàsticament bé la Dolors, és d'aquelles persones que comuniquen molt bé la música i d'una manera molt senzilla i molt planera, que, insisteixo, això és molt important per tothom que venim a escoltar-la, i llavors ens explicarà i ens... les cantates de Bach, també ens parlarà de Handel, perquè Handel també serà part del repertori d'aquest concert, per tant, tindrem l'oportunitat de poder entendre molt millor el concert del dissabte. Si veniu el dijous, dia 15, a les 7 de la tarda, a la sala 2 de l'auditori, a escoltar aquesta conferència.
Aneu el dijous amb l'entrada comprada del dissabte, perquè si aneu, sortireu volent anar-hi. I, per tant, llavors igual no trobes el seient que vols o no en trobes. O sigui, primer, i a més, feu-me cas, que ja ho sé que potser no seria l'ordre adequat, però tu compra les entrades ja, després te'n vas el dijous a la història aquesta, que sempre ho hem dit, això és com les visites guiades al Caixa Fòrum. O sigui, que hi posin marc, que t'expliquin certes coses des del concert de després o de l'exposició de després, és que te la veus, te la mires, te l'escoltes d'una altra manera.
Absolutament.
Molt més profunda.
Sí. A més, tothom que ve, després t'ho diu, t'ho comenta, no? I quina llàstima, o jo li vaig dir i m'ha dit, ai, pues aquestes coses que de vegades costa també és entre setmanes, s'entén, eh? Però que és un plaer poder entendre el que després escoltaràs. I et donen pistes, i llavors quan estàs escoltant dius, ah, mira, allò que em va comentar la Dolors de, pum, fixeu-vos sobretot en aquest passatge o en aquest moment, o quan la mezzosoprano canti d'aquesta manera. Per què la mezzosoprano? Val a dir que el dia 17 hi haurà un elenc de fàbula en aquest concert. Hi haurà, per exemple, us parlo, Maria Espada, una soprano, que és la soprano convidada, la soprano més important del concert. Hi haurà Maeli Robín, també soprano, Gabriela Noble, mezzo-soprano, Joan Francesc Folquer, tenor, Pau Armengol, baix, i tots acompanyats pel nostre cor, el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados, i també acompanyats, i per primer cop a Lleida, i és molt important, del Bach Collegium de Barcelona. El Bach Collegium de Barcelona és una formació, tant orquestral com amb cors, especialitzada en música antiga, música de Bach. Difonen l'obra i les composicions de Bach per tot el món. Estan molt, molt ben considerats. I ho dirigirà tot el seu director, que és Pau Jorquera, dirigirà tot el conjunt del concert, dels sopranos, etc. Per tant, és amb un programa de dos cantates de Bach i d'una de Laudate Pueri Dominum del Handel, és a dir, és un repertori nadalenc per aquest temps d'advent, un repertori que ja et situa a l'època actual, però amb aquests intèrprets és absolutament una meravella, és a dir, no us ho deixeu perdre aquest dissabte, el dissabte dia 17 a les 8 del vespre.
La setmana vinent, eh?
Sí.
No demà,
la setmana vinent. La setmana vinent.
Anem a recapitular. Aquest proper dijous dia 15, a quina hora?
A les 7 de la tarda, a la sala 2.
A les 7, sala 2. No cal ni comprar entrada, ni avisar, ni res. Passeu per allà, directes, que és a l'entrar cap baix. A l'entrar cap baix, eh? Tal qual entreu recte, les escales que van cap baix.
Sí.
Allí ens explicaran secrets i històries del dissabte. Del dissabte 17. O sigui, no demà, la setmana vinent, a les 8 del vespre, les cantates d'advent de Bach, que és el que ens estava ara explicant la Rosé. Eh? Tot això ho teniu també a auditoriinricgranados.cat, a la web, auditoriinricgranados.cat.
I també torno a aprofitar per fer un altre incís. Recordeu, com us vaig dir la setmana passada, que ja estan totes les entrades, tots els espectacles, concerts, sí, i obres de teatre del gener al juny del 23 a la venda, online i taquilla.
Que lluny queda, ara això ja parla del juny, eh, del 2023.
Nosaltres ja estem treballant amb la tardor del 23. Vull dir, jo ja, això és com les modes, saps? A nivell de dissenys de moda, que ja parlem de l'agost, del tal. Doncs això és igual, a nivell quan programes, tot això ja ho sap ben bé la Maribel, que també programa amb un i dos anys vista, doncs anem així, en aquests tempos.
Fins i tot nosaltres més.
Sí, clar.
Més
enllà.
Més enllà. Més
saps que vosaltres aneu amb packs de 5 mesos en 5 mesos.
Sí.
I clar,
sí.
O de 6 mesos, vamos, sí, de semestre sí, sí. En semestre.
Sí, clar, la peculiaritat de les exposicions de Caixa Fòrum Lleida és que moltes d'elles pues, formen part d'acords amb...
Clar,
amb
clar, han d'anar d'un lloc a l'altre.
Institucions
i
museístiques importants d'arreu del món,
clar.
No? I això, doncs, significa doncs, que aquests acords s'han de signar amb molt de temps i s'han de treballar amb molt de temps amb antelació.
O sigui que, escolta, allà el 2025, al febrer, aterrarem a Lleida, al Caixa Fòrum de Lleida. No seria tan descabellat, eh?
No,
depenent del tipus d'exposició. Molt bé, doncs, Rosé, auditoriinricgranados.cat, allà ho tenim tot. Anava a dir que el diumenge, o sigui, aquest diumenge no l'altre, el de l'altra setmana, però ja en parlarem divendres vinent, hi ha l'essència del Nadal, concert de Nadal de la banda municipal de Lleida, però he revisat com està el tema de les entrades i em sembla que en queden un aquí, dos allà, tres més amunt.
Sí, sí, això o també és el que et volia també dir, de quan dius, està complet... Sí, és que... Sobretot les bandes, tant les dues bandes, que són bandes nostres de l'Auditori, per entendre's, la banda municipal de Lleida, que és formació resident, i també la BESUM, la banda sinfònica Unió Musical de Lleida, que també és formació, els seus concerts plenen. Han aconseguit també portar uns títols, fer-ho amb música i cinema, conjuminar coses i vincular aspectes que els fa molt atractius aquests concerts i es plenen de seguida. I de més de cara al Nadal, doncs sí, el de la banda municipal, l'essència del Nadal, el tenim també pràcticament ple pel dia 18. Per tant, si voleu venir...
És curiós. I després encara ens n'anem més enllà, però ja, mira, ja ho dic així, i el Festival de Valsos i Danses, que també és un clàssic de les dates de Nadal, doncs, si no l'heu vist mai i voleu anar-hi, també queda una cadira aquí, dos allà i tres més enllà. Per tant, auditorienricgranados.cat, mireu-se, perquè és veritat, la Rosent s'està parlant de la programació del gener al juny, però, clar, ens queda encara el desembre. Mireu ja, auditorienricgranados.cat, que surt tot, absolutament tot, allà. Eh? Gràcies, Rosé.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que marxem cap a Blondel, cap al Caixa Fòrum. Maribel Tost, que Pixar segueix construint personatges al Caixa Fòrum, eh?
Així és, i durant aquesta setmana passada el fet de poder obrir aquests festius ens ha permès rebre molt públic interessat per aquesta gran factoria, i sobretot també aquesta setmana també hem tingut l'oportunitat d'oferir una exposició interactiva que porta per títol Grafimàtic i que per tant continua avui divendres, continuarà demà dissabte i diumenge al matí. Tenim una exposició d'uns 14, podríem dir, artilugis, que seran dinamitzats per dues especialistes, la Lucía i la Marina Vives, que ens ensenyaran o que ens faran un recorregut per la reproducció de la imatge, no? Ho hem calendaritzat amb sessions d'una hora de durada aproximadament, cadascuna la visita d'aquesta exposició interactiva, i que és necessari reservar plaça. Val a dir que algunes de les sessions ja estan exaurides, però sí que val la pena atansar-se al Caixa Fòrum, perquè és possible que algú s'hagi donat de baixa i pugui gaudir d'aquesta exposició interactiva, que és una oportunitat de gaudir d'objectes tan emblemàtics com ara la càmera fosca, una reproducció de la impremta de Gutenberg, és a dir, farem un recorregut per la història de la reproducció de la imatge.
Me són aquestes exposicions que es pot tocar.
Es pot tocar.
Bueno, sí, que es pot, sí, i que t'animen a que toquis. Primer et fan la explicació pertinent i després que puguis interactuar, que per això és una exposició interactiva. La podeu fer amb família, aquesta visita, Grafimàtic, i la veritat és que saps què passa? Que avui en dia, amb el mòbil a la mà, jo crec que seguim sense valorar precisament el que podem fer i el que es pot fer amb un mòbil la ingent quantitat de tecnologia que tenim un aparell que és com la mà una mica més gran. I ens hem oblidat que per arribar fins aquí
hem fet un llarg recorregut.
El recorregut és interessant. I amb el tema de reproducció de fotografies o gràfics o text, ara ho donem per fet, és que fins i tot ara tu fas una fotografia i la càmera mateix t'interpreta les lletres de la fotografia i te les deixa seleccionar perquè les puguis copiar en lloc de teclejar-les. Que és que ho donem tot per fet i no valorem, però és que fer un llibre no fa massa, era una odissea. I reproduir fotografies i tot això. I tot això ho podrem veure aquí, al Grafimàtic. Són aquestes exposicions, Maribel, que quan surts, jo crec que, ni que sigui momentàniament, perquè no és de tard, però ni que sigui momentàniament, valores una mica més les quatre cosetes que tens, el mòbil, l'ordinador, la tele i aquestes històries.
I també t'ajuden a entendre, com tu molt bé deies, tot el que ha passat i tot el que tenim entre les nostres mans.
És que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, que a vegades no ho valorem, però...
Val a dir que aquesta exposició la vam estrenar el passat dimarts i que fins ara moltes persones que han visitat Caixa Fòrum Lleida, que han visitat l'exposició Pixar construint personatges, també han combinat la visita a Caixa Fòrum a través d'aquesta exposició, que estarà, ho recalco, estarà fins al diumenge 11 de desembre.
Sí, el grafimàtic,
sí, sí. I el diumenge...
Que hi ha hagut un munt de dates, i horaris, sí, sí. Que heu d'entrar a la web, que aixafora.org/Lleida, i us heu d'apuntar, que té l'aforament limitat, justament per això, perquè pugueu gaudir amb condicions de l'exposició i de l'experiència.
Sí, sí, així és. I aquest diumenge, si em permets, doncs, Ricard, també... A les 12 del migdia continuem amb el cicle Petits Cinèfils, aquell cicle de cinema adreçat doncs, als més petits, concretament doncs, a la productora, es tracta, porta per títol Zigzag Animation, que és una productora doncs, sueca, i aquest diumenge, dia 11 de desembre, a les 12 del migdia, projectarem la pel·lícula Franz i el director d'orquestra. És una pel·lícula sueca de l'any 2005, doblada al castellà, que té tres peculiaritats. A mi m'agradaria doncs, destacar sí. que la durada aproximada per realitzar-se aquesta pel·lícula va ser de 7 anys.
7 anys.
Més de 4 dedicats exclusivament al procés d'animació sense ajuda d'animadors. D'ordinadors, perdó. Després, per altra banda, la música, com el seu propi títol indica, té un protagonisme doncs, especial. I, per tant, és una pel·lícula doncs, molt recomanable doncs, en aquest sentit. I finalment, quan es va estrenar, es va convertir en la pel·lícula d'animació més llarga de Suècia feta amb stop motion. La peculiaritat també d'aquesta pel·lícula, com les pel·lícules que es duen a terme doncs, a Caixa Fòrum Lleida, és que prèviament a l'escenari doncs, de Caixa Fòrum doncs, tindrem una persona de l'equip educatiu que presentarà la pel·lícula, llançarà doncs, les claus per poder-la gaudir i per poder-la interpretar profundament i després, a l'acabar la pel·lícula, en recollirà doncs, les sensacions, els dubtes, les qüestions que el públic doncs, pugui haver... que li hagi pogut generar el gaudir d'aquesta doncs, pel·lícula.
És que aquesta pel·lícula justament és un altre d'aquells exemples que necessites que una persona t'expliqui primer com s'ha fet, el que ha costat i per què s'ha fet d'aquesta manera, perquè després la puguis valorar. Perquè si no et diuen res, bueno, tu veuràs una pel·lícula que té una durada de 3/4 d'hora, 46 minuts, i diràs, bueno, vale, sí, stop motion i tal. No, escolta, que t'explico que han tardat 7 anys i com s'ha fet i que la música s'ha sincronitzat i que així i que això. I llavors és quan ho valores. Per això, és important, al final, la persona que teniu al Caixa Fòrum és rea, són 4 minuts abans de la projecció, just immediatament abans de començar, i ho veus d'una manera diferent, o almenys t'ho prens d'una manera diferent. Jo valoro molt aquestes opcions. Això serà aquest diumenge, a les 12 del migdia, Franz i el director d'orquestra.
Adreçat als nens i nenes a partir de 4 anys en endavant.
Molt bé. La setmana passada deia que havia descobert aquí, entre les futures activitats del Caixa Fòrum, el Yerma, amb la Mercè San Pietro, i ja està, ja ha passat la setmana i ja ho tenim aquí, això.
Sí, ja ho tenim aquí. Efectivament, dintre del marc del cicle Grans Mestres, Caixa Fòrum Lleida, Grans Mestres del Teatre, Caixa Fòrum Lleida, presenta doncs, una nova edició i estrenem aquesta nova edició doncs, amb Yerma, una producció en versió de Francesc Cerro Ferran, que tindrem doncs, aquest dimarts 13 de desembre a les 7 de la tarda. Es tracta d'una activitat de 60 minuts de durada i que serà un monòleg recitat exclusivament per Mercè San Pietro.
caixaforum.org/Lleida, que voleu entrades, doncs entreu ja a la web perquè també queda una entrada, una cadira aquí, tres allà.
Val a dir que la Maria Antònia i jo ja les tenim, les entrades.
Sí, sí, no, ja sé que ho vau dir la setmana passada i ben fet, perquè és el que us dic, ni queden, però caixaforum.org/Lleida, no t'esperis.
I en aquest sentit també m'agradaria destacar que Mercè San Pietro estarà doncs, acompanyada per la veu de la cantautora Sara Sambola i el guitarrista Aleix Bové. Podríem dir que és un espectacle doncs, de cambra en el qual doncs, l'escenari de Caixa Fòrum Lleida estarà vestit exclusivament per la veu de Mercè San Pietro.
Molt bé, ja en parlarem. Estic mirant els que vindran després d'aquests, però que ja seran al març de l'abril.
Sí, sí.
Ben macos, És ben macos, És un cicle espectacular, eh? I, sí. I acabem amb la col·lecció d'activitats del CaixaForum parlant d'una cantautora.
Sí, com és habitual en el marc del cicle Trobades Amb, en el sentit doncs, de que una vegada al mes convidem amb un jove creador, amb un jove artista per explicar la seva trajectòria personal i artística, el dijous, concretament a les 7 del vespre, tindrem a la cantautora mallorquina Maria Hein. Ella ens vindrà doncs, a presentar el seu disc Continent i Contingut, i que gràcies a Ferran Palau ens portarà doncs, la seva música a l'auditori de CaixaForum Lleida, i per altra banda gràcies a ell doncs, ha pogut sentir-se doncs, amb escenaris com la Mercè o bé a Barna Sants.
Mm-hmm, molt bé. A més, aquestes activitats són aquelles que acabes coneixent a la persona.
Sí, sí.
Que això també és força maco, eh?
Sí, perquè literalment la Maria doncs, vindrà doncs, a l'auditori de CaixaForum per explicar, per despullar-se en el sentit figurat de la paraula, uh-huh, i explicar doncs, tota la seva trajectòria musical.
Doncs ja ho veieu, que força activitats a la biblioteca, a l'auditori i al CaixaForum. Te les hem explicat aquí a l'Espai Groc. Ara el problema és teu i a casa teva per agafar l'agenda i fer que quadri i poder anar al màxim de llocs possibles, eh? Només faltaria. En fi, Antònia Capdevila, Roser Gort i Maribel Tos, com sempre, un plaer. Gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres, que hi tornem dilluns a les 12:20, que acabis de passar bon divendres.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.